Doncs aquí teníem un joveníssim Jordi Basté, només 14 anys d'edat, en aquesta gravació del PEC és únic de Ràdio Joventut de l'any 1979, que una vegada més hem pogut disfrutar a l'hemeroteca de la ràdio. El que tantes vegades hem dit, aquests documents semblen com caiguts del cel. No existeixen gaires gravacions d'aquesta mítica emissora barcelonina, que va ser el bressol per a molts professionals del mitjà, com Jordi Basté, Antoni Bassas, Josep Maria Bax o Jordi Estadella, entre tants d'altres. I el que també sembla caiguda del cel és aquesta entrevista que ens ha concedit el mateix Jordi Basté, a qui tenim el gran honor de saludar des dels estudis de RAC1. Què tal, Jordi, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
Doncs gràcies a tu, ha sigut tot un honor.
Faltaria, al contrari, gràcies a vosaltres.
Ets el presentador del programa de ràdio més escoltat de Catalunya, per tant t'agraeixo molt que tinguis la delicadesa d'atendre'ns avui. Abans de començar, saludem a Jordi Caselles, a qui li hauria encantat avui estar aquí amb tu, és el nostre copresentador del programa, però no ha pogut venir, de manera que tirarem de les noves tecnologies, que són les que van donar origen al nostre programa durant el confinament de l'any passat, i farem com si el tinguéssim aquí. Què tal, Jordi, com estàs?
Hola, Esteve, què tal? Doncs avui molt content i agraït de poder comptar amb la presència d'en Jordi Basté en el nostre programa. Un gran comunicador que personalment fa molt temps que segueixo de manera habitual. Jordi, moltíssimes gràcies i benvingut a l'hemeroteca de la ràdio. Si us sembla, anem a repassar una mica la trajectòria professional radiofònica d'en Jordi Basté. Nascut al barri d'Horta el 25 de març de 1965, amb només 10 anys ja va començar a treballar en un programa infantil de Ràdio Horta, llegint contes de Disney. Posteriorment va començar a Ràdio Joventut amb Agustín Rodríguez. Als 17 anys fitxa per Catalunya Ràdio, on va col·laborar en les retransmissions de futbol del Joaquim Maria Puyal i s'encarregava de les retransmissions de partits de bàsquet. També hi va presentar el programa La Jornada, a les tardes dels diumenges, i el 1996 va estrenar el programa esportiu nocturn No ho diguis a ningú. Després de 22 anys a Catalunya Ràdio, Jordi Basté fitxa per RAC1, on després de passar pel Tu diràs, l'any 2007 s'incorpora al capdavant del món a RAC1, el programa més escoltat de Catalunya ininterrompudament des de l'any 2011.
L'hemeroteca de la ràdio.
Jordi, t'hem escoltat diverses vegades en el nostre programa gràcies a la mare de Marta del Cerro, companya teva a Peques, que ara comentàvem fora de micròfon que no la recordes, perquè suposo que hi havia molta gent.
Era un programa infantil que hi havia molta criatura. Em sona el nom de Marta, que el cognom no... Esclar, si la veiés de petita, ets segur.
La veuràs.
Oh,
la veuràs.
No em diguis que sí.
Sí, perquè t'hem portat un vídeo... Bueno, que ara et posarem
vídeo?
Per veure un vídeo.
Ai, la mare de Déu.
Sí, home, això és com el Jesús Puente, te'n recordes?
Hosti, sí, jo i tant que me'n recordo, i tant.
Molt. Ostres. Doncs som-hi.
Hola, bon dia, sóc la Marta. Suposo que recordes el lloc. Jo recordo aquelles ganes de dissabte, de venir a la ràdio, d'estar una estona, la sala aquella que semblava un búnquer, les portes aquelles tan passades, la moqueta, la taula, els micros, el control de so, aquells passadissos d'estrès, l'FM, on tu feies tot tu, i aquelles portes que obries i eren plenes de vinils i més vinils. Era Peques únic. Els companys, el Bassas, la Maria Àngeles, l'Agustín Rodríguez, el seu fill, el Jordi, el Rodi Ventura i tantes persones que van passar per allà. De Ràdio Joventut a Ràdio Cadena i al final va desaparèixer. Tu mai vas deixar de fer ràdio i hem pogut anar a seguir la teva trajectòria. Després de tant temps recuperar aquelles cintes que gravava la mare, no sé si has pogut escoltar-les, però espero que sí, que et treguin un somriure. Pues res, encantada de saludar-te, ens veiem i salut i molta ràdio. Adéu.
Ah, sí, ara aquí sí que me'n recordo d'ella, però... Hosti, és que hi ha una cosa que em passa molt ara veient aquestes imatges, que és, esclar, la via Augusta 17 és aquí al costat i passo molt sovint per allà davant. I sempre he tingut ganes de pujar. Sempre, aviam que hi ha allà, no? Perquè jo me'n recordo perfectament del que hi havia a l'entrar, hi havia la Pepita, que era la recepcionista que hi havia els dies de cada dia, com també hi havia la Olga. Si és que me'n recordo dels noms, després giraves a l'esquerra, allà hi havia com una mena de sala, però giraves a l'esquerra i hi havia per allà un estudi, l'estudi més gran, anaves al fons, estava el RJ2, si el record el tinc, però clar, tot allà van a terra, evidentment. Clar, què hi ha allà ara? Què deu haver-hi allà? I moltes vegades, però clar, la primera planta hi és, que és on estava això, la primera planta. Ostres, les ganes de tornar-hi algun dia, com igual que sempre he dit, algun dia m'agradaria tornar a la casa on vaig anar quan era petit, al casa dels avis, que vivia al centre de Barcelona, i tornar, no?, aquella mena de regressió a la infantesa. Però clar, és que jo des d'aquí vaig estar-hi des de que tenia 10 anys fins que em vaig fer 17-18, per tant són 7 anys de la meva vida que cada dissabte segur, i a vegades sovint també cada dia de cada dia també hi anava, esclar, tinc molt bons records.
Ara t'hem escoltat amb l'Antoni Bassas, per exemple.
Sí, esclar, amb l'Antoni Bassas, amb l'Àngir, amb l'Arús, amb qui més hi havia? Hi havia un que es deia Esteban, que Esteban Calle, crec que es deia, que era sí, que porta discos, portava discos, hi havia el Padre Apeles, que també venia algun
també
dia.
També el tenim.
No, el Padre Apeles, i era sovint, també hi anava el Padre Apeles, també. Que era un nano que era, ja veies que tenia una intel·ligència, una cultura per damunt de la mitjana, era un nano superdotat. Aquí més hi havia la Núria Ventura, que era la filla la Iolanda Ventura, que era la filla del Rudi Ventura, que després se'n va anar del grup, Parxís. Clar, és que era la punyeta, allò, era la punyeta. Era un viver de ràdio que em recorda molt RAC1, molt, perquè, esclar, era una ràdio de bojos, de sonats.
Bueno, nosaltres sempre al programa parlem de la família de la ràdio. Sí. És a dir, et trobes que quan realment hi ha una confluència de gent bona i d'idees bones i de bon rotllo, hi ha com una família, no?
Sí, esclar, és el que em passa a mi. El que em passa a mi, per això he estat jo també tants anys aquí a RAC1, perquè és que tinc un record bestial dels començaments. Quan vaig començar aquí, hi havia una redacció d'esports que la vam haver d'aixecar. Després, quan vam començar Catalunya Ràdio, el 83, una emissora nova, allà el programa infantil era un programa de nens, però clar, després ens hem anat trobant amb l'Antoni Bassas, ja tenia una veu, jo, que tenia un petit, que deies, conya, que bota aquest nen, quin escàndol de criatura, i que bé escrivia, l'Antoni tenia, a més tenia molt bona lletra. Clar, són coses que recordo, clar.
Hi hauria alguna cosa de la teva trajectòria que hauries canviat ara, des de la perspectiva?
Des d'aquell dia fins ara?
Sí.
Pues mira, no. Va, segurament en moments concrets, no? I segurament, pues, què sé, pues, tot podia haver canviat un any abans, un any després, però...
Amb grans decisions, diguem-ne, no?
No, amb grans decisions m'han anat bé, és a dir, esclar, deixar... Quan em van dir... Que més me'n recordo quan el Joan Manuel Surroca, que és una de les persones més memorables que hi ha, que era el cap d'esport, era cap d'esports de Ràdio Joventut, em va venir un dia i em va dir, escolta, comença una ràdio nova vinculada al govern de Catalunya. Ves a fer una prova. Jo li vaig dir, Juanito, que m'estàs fotent fora? Diu, no, estic mirant pel teu futur i crec que és millor futur teu anar allà que no quedar-te aquí amb una ràdio que ja està absorbida per Ràdio Codera Espanyola, i és millor que te'n vagis a aquesta ràdio perquè tens més camps per créixer. I vaig pensar, quina pena, m'està fotent fora. I me'n recordo que vaig anar a la plaça Antonio López de l'època, on hi havia allà les zones per fer les proves, i vaig fer unes oposicions i vaig entrar.
I aquí va començar tot.
Jo crec que va començar a Ràdio Joventut. Ràdio Joventut va començar perquè és on vaig aprendre a fer ràdio. A mi em fan gràcia quan diuen, no, és que les facultats, quan si féssim més Ràdio Joventut ens aniria tots molt millor. O sigui, està molt bé estudiar la història de la ràdio, la introducció a la comunicació de masses, està molt bé. Però estaria la mar de bé també que s'accentués amb el que és la pràctica.
No, jo el que diria és que la substitució d'emissores com Ràdio Joventut serien les locals, avui.
Correcte.
I per tant, llarga vida també les emissores locals com la nostra, perquè al final són, diguem, el planter dels futurs professionals de ràdio.
No? La Hemeroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
Què és allò que fa despertar-te cada dia i dir a tothom, bon dia, Catalunya?
És una bona pregunta, aquesta. Mira, el fet de comunicar i de... El matí és un palau. Si tu al matí et lleves i entres en una mena de dimensió diferent. Entres un palau i entres per les portes i dius, bueno, avui cap on vaig? Cap al saló blanc, cap al saló vermell, cap al saló negre. Tires i vas a la cuina, ara tinc unes ganes d'estar a la cuina, tinc ganes d'estirar-me, tinc un llit king size, m'estiro. És a dir, què tens? Al matí ho tens tot. Ho tens tot, no? Llavors, radiofònicament, és difícil fer alguna cosa millor que al matí. Però es poden fer grans coses més enllà del matí també, que algun dia espero fer. És a dir, ostres, no t'has de... O sigui, després del matí, que ja està, ja s'acaba, ja... No, pots tornar a fer esports, pots fer el cap de setmana. Però és que... I jo no descartaria fer altres coses que... O sigui, després del matí no ve la jubilació, ve altres coses, altres projectes, clar.
I veus en un futur allò mitjà termini més o menys canviar?
No ho sé. Jo crec que evidentment estic més a prop del final del matí que no del començament, perquè em porto 14 temporades. Però jo crec que estic a prop de començar-ho a pensar en deixar perquè tinc ganes de dormir una mica més, saps? Però bueno, després m'hi trobo i penso, hòstia, després... Ja ho hem pujat molt, ostres, deixem-ho aquí, ja. Ostres, no. Tot el que sigui de ballada, per mi, no sé, em costa, sóc molt competitiu. I també crec que hem de donar pas a altra gent i altres generacions que facin la ràdio d'una altra manera, esclar.